Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, estem al Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Benvinguts en aquesta última edició, és l'última edició d'aquest any 2001 del Converses, i per tancar aquest any doncs hem volgut convidar el cardenal arquebisbe de Barcelona i també president de la Conferència Episcopal Espanyola, el senyor Juan José Omella. Senyor cardenal, molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Ens acompanyaran en aquest Converses doncs el Joan Maria Claveguera, que és periodista i també professor universitari.
Hola,
bona tarda, Joan Maria. L'Ignasi Miranda, ben conegut pels oients de la cadena COPE Catalunya i Andorra, és el director del programa El Mirall de l'Església. Molt bona tarda, Ignasi.
Bona tarda.
I a nosaltres també el periodista i escriptor Daniel Arasa. Molt bona tarda, Daniel, benvingut també.
Bona tarda a tothom.
I molt bé, ja podíem dir que és un clàssic, que l'últim programa de la temporada, pràcticament de cada any del Converses, doncs ens acompanyi el cardenal Omella, amb el que volem fer d'entrada una mica de que ens faci una mica de dibuix de com ha vist el cardenal Omella aquest any 2021, que estem a punt d'acabar, ja ens queden molt pocs dies. I també, perquè jo crec que és molt important, amb quines il·lusions, amb quines perspectives doncs hem d'enfrontar aquest 2022 que tenim aquí al costat, i que suposo que, com tots, desitjarà vostè que sigui molt millor que ha sigut el 2021 i encara moltíssim millor del que va ser l'any 2020, no, senyor cardenal?
Sempre diem en aquest temps bon Nadal i próspero año nuevo. Sempre mirem en una esperança en l'any que es comença. Quan mirem enrere ja, la veritat és que vivim en una vertiginosa activitat i quasi oblidem tot el que ha passat, a menys que ens hagi tocat fort algun patiment o alguna cosa, o un revés de la vida, ¿verdad? Mm-hmm. Però si no, veiem que anem de tomb en tomb en la pandèmia, les vagues, la manca de treball, problemes en el matrimoni, hi ha tantes coses, però també hi ha molta esperança i un desig d'esperança i d'un una terra nova i d'una vida nova. I d'alguna manera jo diria que aquest any ha quedat culminat o està culminant amb la inauguració, almenys aquí a Barcelona, ho hem viscut, però en una repercussió mundial, la inauguració i la benedicció de la Torre de Maria, que és la il·luminació dintre de les tenebres de la nit que dona esperança, i esperem un dia nou que vindrà. Jo crec que és això, acabem l'any dient, bueno, virgencita, virgencita, que no me quede peor, i mirem de cara al futur dient, venga, a veure si l'any que ve la pandèmia està vençuda, el tema dels matrimonis i de la divisió que tenim a vegades entre nosaltres, això s'arregla, i vivim un any millor.
Molt bé, vostè parlava de lo que és la d'un fet important que ha estat doncs això, la inauguració de la Torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família. Aquell estel que il·lumina la torre més alta de la Sagrada Família, hores d'ara, un estel que està il·luminat, si no estic equivocat, i crec que no, fins al dia 9 de gener estarà permanentment obert, no? Però a partir d'aquell dia 9 de gener, què pot passar amb aquest estel, senyor cardenal?
Pues segons me diuen els entesos en aquests temes, que són el patronat que du el dia a dia de la Sagrada Família, i el delegat, el president delegat, que és Esteve Camps,
sí,
en nom de l'arquebisbe, ell me diu que fins al dia 9-10 de gener s'il·lumina de les 6 de la tarda, que és quan ja és de nit,
sobre,
fins a les 10-10 i mitja de la nit, que és la norma que té l'Ajuntament per a la il·luminació pública. El nostre desig, evidentment, seria el meu desig que pogués il·luminar tota la nit, o almenys durant tot l'any, si no tota la nit, unes hores, les primeres hores de la nit almenys. Per què? Perquè és un emblema molt important, no sol per Barcelona, és que és per tot el món. Jo acabo d'arribar, vaig molt sovint a Roma, i quan vaig anar a la reunió amb els cardenals que hi havia allí de tot el món, en seguida tots me van saludar i compta'm com ha anat la benedicció i la il·luminació de la seva família. És a dir, reconeixen Barcelona, i reconeixen Espanya, i reconeixen Europa per aquest emblema tan important que és la Sagrada Família. No podem deixar de tenir-lo nosaltres il·luminat i en el centre de la nostra vida, perquè sembla que per a molts tindria que estar en un racó oblidat, i no, és que és l'emblema per tot el món, aquesta Sagrada Família, la construcció que ens va deixar tan magnífica l'Antoni Gaudí.
Els barcelonins i els catalans reconeixem aquest valor. Les administracions, les institucions catalanes, parlo de l'Ajuntament, parlo de la Generalitat, reconeixen prou aquest valor, el posen prou en positiu?
Home, dir la institució com tal, clar que sí, totes les persones que formen part d'aquesta institució, pues ja dubto. Però jo crec que sí, tant de bo que ho sigui, com continuïn reconeixent-ho. I de fet, miri, una cosa que a mi me va impressionar va ser com els veïns a vegades es queixen si hi ha molt turisme, etc, molt tràfic d'autocars i tal, i per contra l'altre dia, el dia de la Immaculada, al matí tots els veïns van fer la festa del barri, i estaven dintre de la sala de família els gegants, els castellets, la dansa esta, com se diu,
les sardanes,
van ballar, i estava tot el barri allí dintre, contents de tenir la festa en torn a la Mare de Déu, a la Sagrada Família i a la Torre de Maria. Jo crec que això a poc va guanyant terreny, i això me penso que és lo magnífic, i tant de bo que totes les institucions ho reconeguin. I entre tots els que estaven allí dintre estava el president del govern també, Pere Aragonès, que participava d'aquesta festa del barri. A mi em sembla això molt bo. Molt bo.
Jo li preguntava per l'alcaldessa Colau, però bueno, deixem l'estat de l'alcaldessa Colau, que no va voler venir, ella s'ho va perdre, això.
Ja, clar.
Així queda. Aviam, és moment d'obrir micròfons de la resta de companys que faran conversa amb nosaltres, el Joan Maria, l'Ignasi i el Daniel. Joan Maria fa estona que vol aixecar la mà.
Jo que vaig néixer al mateix poble que el genial arquitecte Antoni Gaudí.
Riudoms. Hi ha una pugna, Riudoms, Reus,
se m'omple la boca de joia quan parlo de la Sagrada Família. Però també em preocupa el que he sentit aquests dies, que és que a causa de la Covid, a causa de la crisi econòmica, la caixa està buida. I les obres es paralitzaran en certa manera. Senyor cardenal arquebisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal, a vostè el preocupa que hi hagi una frenada amb la construcció d'aquest temple tan emblemàtic que en aquests moments ja es pot dir ara que encara està, que no està acabat, però que ja és de referència mundial, el número 1, aquest temple religiós que té tants visitants, pugui tenir una frenada que faci que les obres s'allarguin en el temps, el que no estava previst, almenys inicialment?
Bueno, l'aturada va venir a causa de la pandèmia, evidentment. Menys turistes i no hi havia diners per continuar, evidentment. I això és imprevisible. Però si no, jo crec que les coses aniran normalment perquè els turistes estan desitjant tornar a venir a Barcelona i visitar la Sagrada Família. I jo crec que el turisme interior,
poques,
El turisme interior també. Però vull dir una cosa. El seu paisà, l'Antoni Gaudí, vas començar aquesta obra en les almoines. I anava ell demanant almoines. I va haver un moment que també no arribaven les almoines. Però ell continuava treballant dia a dia, a vegades en un o dos treballadors, paletes i prou, però ell no perdia mai l'esperança, i aquestes construccions, com els pobres van fent com poden, poc a poc. Jo crec que si no arribem l'any 26, pues arribarem al 28, i si no al 30. I Antoni Gaudí no la va veure acabada, però des del cel jo estic convençut que el dia 8 de desembre del 2021 ell va plorar de joia al cel veient aquesta magnífica quasi acabada basílica de la Sagrada Família que ell va començar. Jo crec que això és una joia. I nosaltres, i vostè, si no la pot veure aquí a la terra, des del cel, que espero que vostè anirà perquè té cara de bona persona, des del cel podrà veure també la Sagrada Família acabada.
Li asseguro que l'he vist per fora i per dins i que la tornaré a veure en diverses ocasions.
Ignasi.
Sí, estem vivint, senyor cardenal, un any de moltes commemoracions, any Jacobeu Compostelà, any de la família Amoris Laetitia, any de Sant Josep, l'Església està molt viva i els bisbes catalans faran la visita ad limina al gener. Aquesta setmana han estat també un grup de bisbes espanyols, 24, tots els bisbes d'Espanya aniran passant en aquesta formalitat, per dir-ho així, que és la visita ad limina, però que té molt de contingut, perquè es parla de l'estat de les diòcesis, es visita diferents dicasteris. Pot ser que després d'aquestes setmanes surti alguna notícia d'una propera visita del Papa a Santiago de Compostela. Algunes veus diuen que s'ho està pensant i que podria venir l'any que ve, i potser a Manresa també. Què pot dir vostè d'això? Suposo que no ens ho aclarirà.
No, perquè com deia el meu arquebisbe, aquestes coses del Vaticà sol les sap l'Espírit Sant i el Papa. i a vegades deia, i dubto si el papa, mm-hmm, perquè l'Esperit Sant porta a l'Església per allí un vol.
Sí, bueno, no sé. Santiago deia també perquè s'ha allargat un any, o sigui, l'any Jacobeu serà també el 2022 per la pandèmia. Sí.
Tant de bo que el papa vingui a Santiago de Compostela, ho desitjo, Galícia estaria contenta, la Conferència Episcopal contentíssima i Espanya també. Però tant de bo, si ve a Santiago de Compostela, que pugui venir a Manresa i, això, i llavors comença tota la gent. I també a Barcelona, a la Sagrada Família, i després els de Reus, home, i al poble de Gaudí.
Quina ruta, eh?
Papa, el quina farem ruta estar aquí un any sense visitant tot. Bueno, dit això, tant de bo que vingui, jo ho desitjo, i a la visita, evidentment, a la visita ad limina que fem als bisbes, el de Santiago de Compostela li va dir, escolti, que l'esperem, i jo li diré, escolti, que l'esperem, i que ell faci lliurement com fa sempre. Però, acabo, ell sempre ens diu que visite més les perifèries que el centre. Vull dir que ni a França, ni a Alemanya, ni a Espanya ha vingut, ni a Bèlgica, tant de bo que vingui, però... va més a les perifèries, sí.
Daniel, ara sí.
Sí, ara enllaço, sovint a Roma, i també és president de la Conferència Episcopal. I enllaço en el fet de que sembla que el govern espanyol vol nomenar la senyora Celaá com a ambaixadora davant de la Santa Seu. La senyora Celaá té una trajectòria, bueno, ja llunyana, però en tot cas la més recent, d'una actitud clarament hostil a la religió a l'escola, clarament hostil a la que els pares puguen escollir l'ensenyament, que és encara més important, i per tant sembla, encara que es diu catòlica, encara que allò dius catòlics d'aquests, que millor que no ho siguin, no, tal com actuen. Però vostès què els hi sembla a la Conferència Episcopal el fet de que el govern espanyol pense o nomenar la senyora Celaá com a representant d'Espanya davant de la Santa Seu?
Bueno, això és un tema del govern i de la Santa Seu, tenen que mirar ells què convé, què no convé fer. Una de les coses que a mi me sorprèn molt és que el govern s'ha filtrat, jo no sé si el govern o qui, han filtrat la notícia abans que donin la resposta la Secretaria d'Estat. Jo crec que això diplomàticament posa un interrogant de dir, escolta, les coses se duen pel camí que es té que dur. Dit això, ja el meu pensament, doncs és el meu pensament. Jo crec que, i els ho he dit això al govern, jo crec que sigui qui sigui el que està al govern, una de les coses que té que fer, per exemple, en el tema de l'ensenyament, és un diàleg abans de canviar qualsevol llei. Sí, perquè cadascú té el seu pensament quan arriba al govern i té el seu programa de govern i té el seu programa de desenvolupament de la societat espanyola. Però jo crec que és un diàleg amb tota la gent, perquè aquí hi ha molts partits polítics, hi ha molta gent que pensa de diferent manera. Quin diàleg ha tingut, per exemple, amb els religiosos que tenen tants col·legis concertats? Quin diàleg ha tingut amb els pares de família que tenen associacions per a fer un canviament de llei, sol amb els que pensen igual que ells, amb els seus sindicats o amb tota la societat, perquè tots paguem perquè la societat i els col·legis funcionin. Això és el que jo trobo que tindríem que potenciar i reclamar tots. I acabo. I una de les coses que sempre diuen tots els partits polítics, el que volem és la llibertat, defensar la llibertat, apoyar la llibertat, que pugui la llibertat ser un dels valors més fonamentals. Bueno, si obliguen a tots a anar per una mateixa línia, jo sempre dic, per a l'ensenyament, una de les coses que hauríem que fer, probablement per defensar més la llibertat, doni vostè, com se diu, el xec escolar, i que cadascú vagi a l'escola que vol, perquè moltes vegades, i aquí ara seré jo incorrecte, que em perdonin perquè no seré molt educat, però els que fan les lleis diuen tots a l'escola pública i fora concertada, i malauradament els seus fills van, o benauradament, van al col·legi més privat de tots, que són ni concertat, els que donen l'educació que ells volen amb les llengües que ells volen. Home, això és una incongruència, dic jo, Bueno, deixo caure, soc una mica incorrecte avui.
En esta línia de lo que le comentava Daniel, entiendo por su respuesta, señor presidente de la Conferencia Episcopal Española, que no ha habido mucho diálogo con la anterior ministra Celaá de Educación ni con la actual Pilar Alegría. ¿Se ha entrevistado usted con ellas o no?
Bueno, una cosa es el presidente como tal y otra cosa es la comisión, vale, que hay encargada de, por ejemplo, en la conferencia episcopal hay una comisión de obispos y de técnicos para el tema de la enseñanza. Estos, tengo que decir, en honor a la verdad, que con la ministra Isabel Cela estuvieron una vez reunidos, pero nada más, nada más. Y los religiosos una vez tuvieron reunión y nada más. Si eso es diálogo, yo creo que el diálogo es ir avanzando, claro, viendo pros, viendo contras, cediendo uno, cediendo otro. El diálogo es esto, no es imponer. Yo creo que eso es lo que hay que potenciar. Con la nueva ministra han empezado a tener contactos con la que hay ahora, la Alegría, la señora Alegría. Pero eso tendrán que ir poquito a poco avanzando. Y eso es lo que yo reclamo siempre, que se mantenga esos cauces de diálogo, esos puentes de comunión, no solo con la Iglesia, que la Iglesia no pide privilegios. La Iglesia, como representante de muchos católicos, pues quiere también entrar en el juego de construir el bien común, y el bien común se construye con todas las instituciones, con todas las acciones, todas las instituciones, asociaciones sociales, con toda la sociedad. Yo creo que eso es fundamental y eso es lo que hay que potenciar.
Usted
para ahora, el bien de la nación.
Habla ahora del cheque escolar. ¿Por qué hay tantos obstáculos para que se ponga en marcha el cheque escolar?
A ver, todos sabemos, y esto lo dicen ellos, porque en la enseñanza es donde se construye el futuro y se, perdón por decirlo entre comillas, se adoctrina, es decir, se enseña a las nuevas generaciones cómo ver la historia pasada y cómo ver el presente para construir el futuro. Y dicen, hombre, es que ustedes quieren, desde la Iglesia, a la Iglesia le dicen, ustedes quieren imponer su pensamiento cristiano. Hombre, como ustedes quieren poner el pensamiento político y el pensamiento moral de su partido político. Cada uno lo intenta. Pues hagámoslo en diálogo y en el respeto dentro del cauce democrático y lo que permite y nos da los derechos humanos y la Constitución. No reclamamos nada más. No es cuestión de yo mando y yo impongo. No, cada uno que muestre, claro, lo que tiene.
No, però en certa manera aquesta asfíxia que sembla ser que hi ha cap a l'escola concertada, cap a l'assignatura de religió, aquí els pares tindrien molt a dir, no?
Clar que sí, jo crec que els pares tenen, és fonamental. Quan una ministra o un ministre diu els pares no són dels, els fills no són dels pares, són de l'Estat. Hombre, major barbaritat no podíem escoltar. Jo crec que els fills són dels pares i l'Estat subsidiàriament ajuda els pares quan ells no poden arribar a tot el treball que tenen que fer d'educació dels fills, però els responsables primers i últims són sempre els pares.
Ignasi.
Sí, el senyor Cardenal ha parlat ja de diversos temes que tenen a veure amb la nostra societat. A mi m'agradaria parlar una mica, com a balanç d'aquest any, de l'Església, que malauradament té una presència social i mediàtica molt marcada per fets negatius, els abusos a menors. Per exemple, aquest any a França es va fer un gran informe independent, la Conferència Episcopal insisteix que té un altre procediment, a les diòcesis funciona l'oficina, sabem que el Papa té un compromís molt seriós per erradicar aquests crims, ell diu, no?, crims, abusos de poder. Sobre aquest tema hi ha altres perversions que aquesta Església santa i pecadora doncs pot mostrar a la societat, que són de vegades mal exemple. Concretament sobre els abusos, senyor Cardenal, què està fent actualment l'Església a Espanya, particularment a Barcelona? Sabem que hi ha una oficina diocesana, i de quina manera es canalitzen els protocols quan es coneixen casos passats?
Jo tinc que dir que en aquest tema dels abusos, el primer de tot tenim que pensar en les víctimes. I això ens fa patir molt a tots, perquè han sigut víctimes d'un abús indignant. I tenim que ajudar-los a resoldre aquest trauma que porten dintre. Jo crec que això és molt important. I treballar per a evitar que això es torni a passar. Però dintre de l'Església i dintre de la societat. Per això tenim que treballar molt. L'Església en Espanya sí que ha constituït en totes les diòcesis unes oficines d'atenció a les víctimes i de rebre les denúncies. Però que, a més, des del Vaticà i des de la llei civil també tenim que quan hi ha prova de que hi ha hagut un abús d'un innocent, d'un menor, es té que comunicar immediatament a la llei civil i tenim que seguir el procés civil. Alguns ho accepten, algunes altres víctimes diuen jo no vull, per la història meva, pel meu nom, no valen, això és una altra cosa. Però dintre de l'Església se segueix el procés i i es doni la pena que es tingui que donar a aquell capellà o a aquell que ha abusat. Jo crec que això és molt important. Totes les diòcesis tenen la seva oficina d'atenció i de rebre les denúncies i fer judici. I en contacte amb com se diu, els jutges, o
els tribunals ordinaris.
El tribunal civil. Sí. Dit això, doncs continuem aquest treball, ja està. I nosaltres volem continuar seguint totes les normes que hem emanat de la Santa Seu, eh? No, en això sí. Seguim totes les normes.
Altres iniciatives que puguin sorgir en un futur, sobretot per això, per evitar que això torni a passar?
Sí, bueno, això tenim que treballar tota la societat. Jo dic que, per exemple, el tema d'acompanyar els catexistes, acompanyar el seminari, la formació que es dona als seminaris, està molt atents. Però jo crec que també tenim que estar la societat molt atenta a com presentem, per exemple, el matrimoni, les pel·lícules, com es presenten al respecte del sexe, de l'altre. Jo crec que tot això tenim que... I no sempre som curosos d'aquest tema. I hi ha com un ambient de tolerància que això no sé si afavoreix el canviament dels nostres valors de la societat. Quan destruïm alguns valors i quan no cuidem prou aquesta educació en valors morals i en valors ètics per al matrimoni, per al tracte entre joves, etc, etc, això condiciona molt. I de fet, els abusos dintre de l'Església és el 0,2% de tots els abusos que hi ha. També hi ha l'escola, també hi ha les altres professions, els polideportius,
l'esport,
i sobretot el gran és la família. Però no vull jo tirar pilotes fora, simplement descriure la realitat i ser conscients que és un mal que tenim la pròpia societat.
Sí, que l'Església prediqui amb l'exemple, encara que sigui una minoria en aquest
aspecte. Sí, i demanem perdó, i ho he demanat jo també en la Conferència Episcopal, i ho torno a demanar avui perdó per el mal que s'ha fet dintre de l'Església, però tenim que treballar per evitar-ho. Ara, els manaments de l'Església que venen de la Bíblia els sabem de memòria, els 10, però continuem matant, continuem mentint, continuem desitjant la dona que no és la meva, etc. És el pecat està dintre del cor. Ai. Però tenim que ser vigilants i una mica més forts.
Sí. Daniel i Joan Maria, vinga.
Sí, enllaço en això dels abusos. Evidentment és dramàtic encara que els que s'han produït i encara que sigui només un, no? Però té vostè el criteri de que són tots els que es denuncien. Hi ha molta realitat. Començo per França, l'informe aquest parla de més de 200.000 en molts anys, però de més de 200.000
en 70 anys, sí.
Sí, en 70 anys. Hi ha algú que ara està qüestionant i dir, escolta, els números no són això, no? Però per altra banda anem seguint. Fa pocs dies el cardenal, no és el cardenal, l'arcabisbe de París ha dimitit o ha deixat perquè se li acusa de no sé què. Fa poc temps, unes acusacions al cardenal Pell d'Austràlia per això, i després resulta que res. No pensa que, tot i que és dramàtic el que s'ha produït, ara hi ha una idea de que s'ha de denunciar l'Església, quan dic l'Església vull dir persones de l'Església, sense cap prova, i que el que es tracta precisament és d'erosionar l'Església, i aquest és un camp que potser s'ha caigut en allò de dir qualsevol que acusa ja ha de dimitir aquell que l'acusen. No hem de canviar una mica fins que estigui aprovat, demostrat i sancionat que no ha de dimitir.
La presumpció d'innocència.
La presumpció d'innocència és un valor fonamental en la societat democràtica.
I no respecta.
I no sempre respecta. I aquí, perdonin, estem en uns mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació semblen que és el judici públic i que són els jutges. Home, escolti, vostè tenen proves? Si les tenen, portin-les, porta'ls al jutge. Però si no les tens, per què acuseu? Ah, mira, han dit i que es defensi l'altre. Hombre, això no es pot fer, eh? Això no es pot fer. I clar, el papa l'altre dia, quan el tema de França va dir sí, és que ara és impossible que el pobre home pugui governar, perquè ja li han fet el judici públic. Ara com pots governar així?
Però va venir a dir que per una cosa d'aquestes doncs ja no podia governar.
Ell mateix, aquest arquebisbe de París, va dir que no era real, no era veritat, com una teòloga, i els noms no me'n recordo, que va dir que això tot és fals, no? però bueno, demostra el contrari. Bueno,
ho va dir a l'avió és... procedent de Grècia, perdó, només breument, sí, sí. I és curiós que va preguntar als periodistes quina era l'acusació i no va respondre a ningú.
Ningú.
I el Sant Pare ho va explicar, clar, que eren unes carícies d'una secretària.
Jo en això tenim que ser més respectuosos.
Desinformació.
Perquè una cosa és una tertúlia entre amics després de dinar, que diu, mira, m'han dit de fulano això i allò, i t'entretens un ratet comentant sobretot dels polítics i dels eclesiàstics, va bé, però anar més enllà i publicar-ho quan no tens proves de res. Jo crec que això... Deia Sant Felip Neri, una senyora que anava a confessar-se, que deia que criticava molt als veïns i a la família, i li va dir, això és un pecat molt greu. El pecat de la llengua és pitjor del pitjor membre que tenim.
El papa ho diu, sí.
I llavors va dir, diu, miri, de penitència, li perdono els pecats, però de penitència vostè té que agafar una gallina i tirar, desplomar-la, tirar totes les plumes. Vinga, desplumi-la. I ho va fer. La dona va ser una penitència molt fàcil. I quan va tornar a confessar-se, diu, miri, ja he complit la penitència, ja he complert la penitència. Vaig fer tot el que me va dir vostè, vaig agafar la gallina, li vaig llevar totes les plumes, les vaig tirar. Diu, pues ara, per poder rebre el perdó de Déu en aquesta nova confessió, vagi i agafi totes les plumes i torna-li a posar-li. Diu, és impossible, primer que no les trobaré, i després posar-li, diu, pues això és la crítica. Despellejamos a la persona i ara després torna-li a donar l'honor que tenia abans.
Difícil o impossible. Joan Maria.
Sí. General Omella, vostè parlava fa poc de diàleg, respecte i tolerància. Són tres virtuts que no tenen la classe política ni espanyola ni catalana en aquests moments. Hem tingut dues mostres molt evidents aquesta setmana al Congrés de Diputats, amb unes picabaralles intensíssimes entre Pedro Sánchez i Pablo Casado, que s'han dit de tot, i al Parlament de Catalunya entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa. Per motius semblants, no? pel que ha passat a Canet, en algun lloc tillant que això és apartheid, l'altre comparant això amb el terrorisme basc. Aquesta falta de diàleg, respecte i tolerància, en canvi, l'hem vist en una trobada d'aquelles que pot fer història, en certa manera, que és la del Papa Francesc i la vicepresidenta espanyola Yolanda Díaz, que han tingut paraules de mútues, de molta satisfacció per la trobada. Quina opinió li mereix això? Que els polítics espanyols i catalans doncs no tinguin aquest diàleg, aquest respecte i aquesta tolerància, i en canvi el Papa Francesc i una comunista total i absoluta, de noms i de fets, com diríem els catalans, s'hagin entès amb moltes coses.
Jo crec que hem passat a o estàs conmigo o estàs contra mi. Home, cadascú pot tenir el seu pensament i la seva visió, la seva manera de veure les coses, però això ens té que portar a un confrontament personal. Ideològicament podem estar desacord i un ho raone amb normalitat, com sempre s'ha fet. I el Parlament és per això, per parlamentar. I les trobades entre amics o una tertúlia de la COPE o de la televisió nacional o catalana, pues és per parlamentar, i un dona la seva opinió, l'escoltes, el respecte, i ja està. Però insultar-se i confrontar-se. I el Papa, com feia Jesucrist, perquè és el representant de Jesucrist a la Terra, què fa? Pues fa el mateix, acull a un cardenal, acull a un president del govern, acull a una ministra o el que sigui, i parla amb ells, els escolta i posa ponts per trobar-nos. Jo crec que això és molt important i això és necessari. I la nostra societat política probablement això no ho té molt en compte i estan sempre en contra. I perquè tu proposes ja no m'agrada. Això no pot ser, no pot ser, no pot ser. Tots cabem dintre de l'espectre polític. I si és un partit polític, sigui el que sigui, que no m'agrada a mi, però democràticament i constitucionalment és reconegut, per què el tinc que abandonar i de dir, vostè no és... Bueno, jo este, però per què? Qui ha estat el juez? No sé si m'explico bé. Jo crec que això tenim que aprendre a conviure en gent que pensa d'una altra manera i respectar-la i tenir més tolerància, que hem perdut la tolerància. En una societat que està en canvi, on no sabem molt bé on estem i cap on anem, sense voler es va polaritzant. I això està passant a Espanya, està passant a Catalunya i està passant a Europa. Es va polaritzant i els que estan als extrems es posen nerviosos i volen que tots vagin al seu
a l'enfrontament,
sí, i al seu partit i confrontar-se. Tenim que posar més serenor, tenim que posar més ponts i tenim que posar més camins de trobada. La, com diu el Papa, camins d'encontre. La civilització de l'encontre.
La cultura de l'encontre. Estem... La cultura cerca. A la visita aquesta de Yolanda Díaz al Sant Pare van sortir moltes crítiques, fins i tot de gent dintre de l'Església.
Bueno, i a més, insultants. Cumbre comunista. Però què és això? Però
és un... La va rebre com a vicepresidenta del govern espanyol.
Però és una vicepresidenta. Que no hi ha anat com representant del govern, sinó que hi ha anat a títol personal, doncs a títol personal ja ho sé que li importa. Però per què se tenen que posar? És que un que és pecador, jo ja no el puc anar a veure? I Jesucrist que anava a buscar l'ovella perduda ho feia molt malament, com el tractarem a Jesucrist que va anar a buscar l'ovella perduda, que va pecar evidentment perquè aquella ovella que representava a l'ésser humà vés a saber el que va fer, però Jesucrist deixa les 99 i va buscar la perduda i això diem bravo Jesucrist, i quan ho fa el seu representant comunista, que eres un malo. Això no trobem que és una mica...
No anem pas bé. Sí, sí. Arribem a l'Equador del Converses d'aquest dissabte, l'estem fent des de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, com sempre amb el Joan Maria Claveguera, l'Ignasi Miranda, el Daniel Arasa, i aquesta setmana com a convidat el cardenal arquebisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, Juan José Omella. Jo, arribat a aquest punt del programa, us heu de recordar una cosa a tots els oients de la cadena COPE Catalunya i Andorra, una cosa important, perquè estem festes de Nadal i s'està molt a prop ja de la nit de Cap d'Any, que és una nit de les cites més esperades de l'any, i l'hotel que ens acull, l'Eurostars Gran Marina, vol contribuir a fer-la més màgica i especial amb una proposta que ara us passo a explicar. Per aquesta elegant cita, l'hotel Gran Marina ha dissenyat una gala amb un menú molt, molt especial i amb molta cura, basada en receptes que fusionen la cuina mediterrània i d'autor i un fi de festa on la diversió està doncs completament assegurada en tots els aspectes, diversió i també seguretat sanitària. La vetllada començarà amb un còctel de benvinguda, al qual seguirà un suculent sopar amb un maridatge dels millors vins i acompanyat d'una gran varietat de deliciosos aperitius. Un entrant després, on el llamàntol serà el protagonista. Un primer plat amb un llobarro salvatge, amb crema de fonoll i tomàquets confitats i un melós de vaca vella guisat al vi i la tòfona. També tindrà el parmentier com a segon i unes exquisites postres ja per rematar doncs, aquest meravellós sopar de Cap d'Any. I com a colofó, doncs, un ampli assortiment dels típics dolços nadalencs. Pocs minuts abans de les 12 de la nit, raïm de la sort i xampany o cava prendran el protagonisme per donar-li la benvinguda a l'any nou, l'any 2022. Serà llavors el moment perquè la música envaeixi la pista i els convidats prenguin aquesta pista fins ben entrada la matinada, i per finalitzar la vetllada no pot faltar el cotilló i, com no, uns bons xurros amb xocolata abans del merescut descans. Sens dubte, una opció atractiva i diferent per celebrar com bé es mereix l'última nit de l'any i donar la benvinguda a l'any 2022. Es podrà gaudir d'aquesta nit de somni aquí a l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, per un preu de 225 euros per comensal. 225 euros per comensal, tot això, aquest meravellós sopar que us acabo d'explicar. Com podeu gaudir d'aquesta meravellosa nit de Cap d'Any? Doncs mira, hi ha dues possibilitats. Una és via telefònica. Preneu nota. 93 603 9000 o bé mitjançant el correu electrònic. Preneu nota també. És reserves@granmarinahotel.com. Repeteixo, reserves@granmarinahotel, gran acabat en D, granmarinahotel.com. 225 euros per comensal, la magnífica nit de Cap d'Any que us ha preparat l'Eurostars Gran Marina aquí al Walter Center de Barcelona. Dit això, us recordo, perquè podem allargar una mica més del compte, que estem fent conversa l'última d'aquest any 2021 amb el Joan Maria Claveguera, l'Ignasi Miranda, el Nele Lassa i el protagonista d'avui, el cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella. Senyor cardenal, aquesta setmana, els últims dies d'aquesta setmana, hem conegut l'informe de Càritas ja vinculat a aquest Nadal, no? Amb unes xifres que jo crec que ens han de cridar l'atenció a tothom, recapacitar i pensar molt. 4 de cada 10 famílies de la diòcesi de Barcelona amb nens i adolescents ho passen molt malament. No tenen diners, no tenen feina i molts d'ells no tenen ni vivenda ni treball. Aviam, aquí és una implicació de tots plegats, no? La crida que fa Càritas habitualment és aquesta. una crítica que té ressò, senyor cardenal, aquesta crítica, aquesta crida?
Bueno, ja m'agradaria que tingui un ressò complet, però s'arriba on s'arriba, ¿verdad?
Yeah.
Però la societat és molt sensible en aquests moments i tinc que dir que també molt solidària, perquè responen sempre en inquietud, en preocupació, i van sorgint cada dia més voluntaris que volen ajudar a resoldre les solucions aquests problemes, però no arriben a solucionar-ho tot. Jo diria que l'administració, d'alguna manera, tindria que estar més atenta a mirar els pobres més que altres situacions. Les situacions de pobresa va creixent i la franja de divisió entre els més pobres i els més rics cada vegada és més ampla. Més ampla. I això és el que, d'alguna manera, la societat i les administracions tenien que vetllar. Perquè si no, això pot crear de cara al futur molts problemes. Jo li demanaria a l'administració, no m'ho demanes tu, però ja t'ho dic jo, la pregunta que volies posar, que tindrien que augmentar la despesa social. Jo crec que això és molt important. L'ingrés mínim vital, tenir-lo molt en compte, parlen, però després és molt difícil arribar. I garantir, per exemple, també l'accés a l'internet. I després una cosa que a mi me sorprèn. Ara tot es fa per internet, però i la gent gran? Què fan? Si a vegades ni amb el mòbil saben treballar molt bé i tenen que tenir uns números molt grans. Els tenim en compte, aquesta pobra gent que tenen que fer arreglos amb l'administració, amb la seguretat social, etc. Jo crec que això es tindria que tenir en compte. I després, ajudar, assessorar, preparar l'accés a l'habitatge, perquè és un cost molt elevat l'habitatge en relació amb els salaris que guanyem, i tot això es té que regular. Jo crec que això és algo que té que pensar l'administració.
Assignatures pendents, senyor cardenal?
Com?
Assignatures pendents de l'administració,
sí,
envers els ciutadans.
Bueno, sempre les tindran, perquè bueno, però tot no es pot resoldre ni en una legislació ni en una generació, però treballar més en més interès, que a vegades fem molta propaganda populista, però després no treballem en els problemes.
Que arribi. Daniel i Joan Maria, vinga. Es queden 10 minutes de programa.
Enllaço també en aquest aspecte. No hi ha dubte de que ningú fa tant com l'Església en conjunt per aquesta ajuda social. No només Càritas, no només Mans Unides, sinó cada parròquia, cada església i molts a nivell particular que fan molts cristians. Però hi ha un aspecte que a vegades sembla que aquestes institucions s'han convertit en unes ONGs, la mateixa Església, que sigui una ONG molt bona, molt positiva, però que evangelitza poc. Vostè ho ha captat, que hi ha aquesta preocupació de que a vegades fa acció social, però no es parla de més, no va més enllà, diguem, aquest plus que pot donar el cristià, que no es dona, sinó que fa el mateix que faria una entitat laica, que també ajuda aquí molt positivament, però l'Església no fa més.
Sí, té que hi ha bé aquesta consciència de que en aquest treball jo estic mostrant l'amor de Déu. I de fet, la Mare Teresa de Calcuta, per posar un exemple, quan ella agafava a un moribund pels carrers de Calcuta, i això ho conta ella en el seu diari o en els llibres que s'han publicat d'ella, diu, al cap de 3 o 4 dies que el tenien a casa i que s'estava morint, diu, hermana, ahora me estoy muriendo, he visto el rostro de Dios y lo he visto en ustedes. Amb el cariño amb què m'han tractat vostès, que feia anys i panys que jo no tenia ningú que m'estimés com vostès m'han estimat. No li parlaven de Jesucrist perquè era hinduista, però amb la ternura i veient que ella pregava i que vivien en comunitat. És dir, que el nostre treball d'alguna manera reflecte la vida interior. Un que treballa en acció social, si no té pregària darrere, si no viu la comunió amb l'Església i amb els germans, és un treball, com vostè diu, que és molt material, però no té aquesta mirada transcendent. I això me porta a la Sagrada Família. És dir, un arquitecte que fa una escultura, una obra d'art, com és la Sagrada Família, en aquest home, que era un home místic, va reflectant el misteri de Déu. I tots els que van allí ara, inclús aquests que no són creients, d'alguna manera, en el que ell va plasmar en aquesta obra d'art, els fan tenir una mirada transcendent. Per què? Perquè el que ho feia era un home que tenia fe. El gest del papa acollint a un pobre i abraçant-lo no li ha dit res de l'Evangeli, però han vist que és un home de pregària, el papa. i aquí tens el testimoni. Jo crec que té que anar unit, i si no, estic d'acord amb el que vostè diu.
Joan Maria, recta sí, final, vinga.
Això m'afegeixo amb això que deia abans, el problema que té la gent gran amb les noves tecnologies. Un dels problemes en què es troben és que els bancs han fet fora la gent gran. Fins a ara els tenien amb guixeta, ara els porten amb caixers automàtics que cada vegada en desapareixen més, i que hi ha molta problemàtica amb aquest col·lectiu de gent gran que són un dels principals clients de les entitats bancàries, dit sigui de pas. I vostè ha dit una cosa que és certa, la distància que hi ha cada vegada més gran entre rics i pobres, quan hi ha un percentatge elevat de països del món en els quals encara no s'ha administrat la primera dosi a una part molt important de la població. No ha arribat entre el 2 i el 10% la primera dosi. Per tant, des de l'Església es veu amb preocupació aquesta realitat i com es pot combatre, perquè la Covid sembla que sigui un problema només dels països rics, i és un problema que afecta els països pobres.
Joan Maria, que ens quedem sense temps. Vinga,
però a més, jo afegiria en la mateixa línia que vostè diu, podem posar totes les vacunes que vulguéssim aquí a Europa i als Estats Units, al primer món, però en un món globalitzat que no tenim ja fronteres i on viatge més cada dia més la gent, tots els que viuen d'aquests, venen d'aquests països pobres que no han rebut ni la primera, ens portaran sempre, perquè no la podem impedir, portaran la pandèmia, la portaran, el virus el portaran. És a dir, inclús des d'una mirada egoista tindríem que ser més solidaris perquè tots en el món puguin rebre la vacuna i estiguin vacunats i vèncer la pandèmia. Si no, com va passar amb el tifus, com va passar amb la malària, etc., que l'havíem erradicat, però al tornar molta gent de l'Àfrica, de la selva, tornen a introduir aquestes malalties aquí perquè allí no han continuat en les vacunes, perquè no tenen diners per comprar-les. Això ens demana una més gran solidaritat. Jo els ho dic al govern, tant central com als autonòmics, avui també ho he parlat, li he dit el tema de la vacuna, treballin vostès també per fer tot el possible aquí, a Catalunya, a Espanya i a Europa, per ser més solidaris i rebaixar el preu i que puguin tenir-lo allà en els països més pobres.
I com cada any hem d'acabar el programa, doncs demanar-li al senyor Cardenal que desitgi un bon Nadal als oients de la cadena COPE Catalunya.
Ho puc fer amb una petita poesia?
Per favor.
Depèn del temps que em donis.
El que necessiti.
Miri, una, després de la benedicció de l'estrella de la Mare de Déu, tinc una petita poesia, i en això vull felicitar a tots els radioients de Catalunya i d'Andorra el bon Nadal, eh? I us desitjo un bon any. Diu així: on anirà aquella estrella amb tota la seva resplendor, sembrant tanta esperança joiosa al seu voltant? A Betlem va, que ha nascut nu el fill de Déu i corre a donar-lo a la freda nit la llum i la calor. On anirà aquell ramat unint en alegre son les muntanyes, valls, riberes d'insòlita devoció? A Betlem va, que ha escoltat els plors del bon pastor i corre a donar-li la llana i el seu bel millor, el valido de l'ovella. I on aquell exiliat acoll amb el seu dolor, sense pàtria, sense sostre, família ni terra de promissió? A Betlem va, que aquest nen, amb ànima de rossinyol, ha fet llar, niu de tots els éssers al seu cor. Maria i Josep ho miren, obresolen amb tant d'amor que obliden gels, fatigues i nits al fervor. I acaba dient: on anirem nosaltres buscant consolació sinó adorar aquest nen que és servent sense senyor?
Doncs dit això, bon Nadal i bon any. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Juan José Milla, gràcies, bona tarda i fins l'any que ve.
Moltes gràcies.
Molt bé, tanquem converses, cadena COPE Catalunya i Andorra. No hi ha res més per aquest any, tornem l'any que ve. Bona tarda i que vagi molt bé. Adéu-siau.